Connecta't al Penedès en xarxa i estigues al dia de tot el que passa al territori.
Arrenquem la segona hora del programa, com sempre, amb l'actualitat, que avui ens du fins a Sant Sadurní per conèixer de primera mà què hi passa a la Biblioteca Ramon Bosch de Noia. Eli Jiménez, a Ràdio Sant Sadurní, bon dia.
Molt bon dia, Sílvia. Doncs, com bé dius, avui coneixem tota l'activitat de la biblioteca, tota l'actualitat, el que es viu avui, i per això la que ens acompanya aquí als estudis de la ràdio és la Glòria Bricoller, la seva directora. Glòria, molt bon dia, què tal, com estem?
Bon dia a tothom, ben trobats, ben tornats, ben escoltats.
Ara, clar, durant aquests mesos passats t'hem escoltat via telefònica, avui ja et tenim aquí a l'estudi.
Clar, podia fer ràdio amb bata i amb rulos i avui ja m'has fet venir, o sigui, ens hem hagut de vestir per venir a la ràdio. No, seriosament, amb moltes ganes ja teníem de tornar a fer ràdio en directe.
Octubre, mes de tardor, hem anat adaptant els horaris a tot arreu, també a la biblioteca. No sé com tenim el tema dels horaris ara, que després parlarem de com està tot, perquè la veritat és que ha canviat moltíssim en els últims mesos. Anem dient gairebé setmana a setmana, mes a mes, com són aquests canvis. Ara, a dia d'avui, com està tot?
Bé, gràcies, està tot bé. No, a veure, a la biblioteca a partir del 14 de setembre s'havia de prendre una decisió, perquè a partir del 14 de setembre, amb la represa del curs escolar, doncs s'havia de canviar l'horari d'estiu. Havíem d'ampliar serveis, havíem d'ampliar horaris, perquè així com el tema de la mascareta, la distància, l'higiene de mans, això és indiscutible i l'aforament és indiscutible, per on teníem una mica de marge d'ampliació, érem el tema dels horaris. Llavors, ara obrim 4 tardes, de dilluns a dijous, i obrim 3 matins, que són els matins de dijous, divendres i dissabte. Estem ara mateix a un 70% de l'horari que fèiem abans, i ens hem donat un temps de marge amb l'equip de la biblioteca i també, evidentment, amb la Regidoria de Cultura, per avaluar com estarà funcionant aproximadament un mes i mig de rodatge, per veure, haurem de prendre la decisió de més endavant si ampliar horaris o deixar-los com estan, perquè aquí l'important és que quan l'usuari entri en un espai segur. Això vol dir evitar aglomeracions, perquè la biblioteca ja sabem que és un lloc on hi va molta gent, i llavors, doncs, per intentar garantir aquest silenci, aquest aforament, aquesta seguretat, doncs, vam decidir que tot l'equip hi havíem de ser el màxim de gent possible per servir. Per tant, en aquest moment és això, 4 tardes i 3 matins. I més endavant és possible, no sé si després de Nadal o abans, o al novembre, no sé quan, doncs si hi ha canvis, doncs ja us ho anunciarem oportunament.
Glòria, ara que comencen a escurçar-se els dies, sí que és veritat, i que han començat les escoles, ja en res ja començarem a tenir exàmens, sí que és veritat que normalment acostumeu a tenir més gent, no?, quan els dies s'escurcen i va arribant el Nadal, no?, que cada vegada la gent que va a la biblioteca és més. No sé, a dia d'avui, aproximadament, perquè ens fem una idea, perquè l'espai és molt gran, però quanta gent podeu acollir així per sobre?
Clar, ara mateix, quan vam calcular els aforaments durant el mes de juny i juliol, que primer estàvem un 33, ara estem aproximadament un 50% de l'aforament. El que s'ha fet en les taules i en les cadires, per exemple, de la zona d'adults, que és la zona que gestiono jo, és ben bé el 50%. I llavors ara m'enganxes a contrapeu i el tema és tant que, clar, per exemple, quan venen grups d'estudiants que volen estar junts, ja no poden estar junts perquè no hi ha dues cadires juntes. Hi ha una cadira a un metre i mig de l'altra. Llavors, quan han de parlar superfluix i com que estan tan lluny no poden parlar. Llavors ara estem en un punt que per garantir la distància de gent que no conviu entre ells i a la vegada garantir el silenci, doncs és un tema complicat. Llavors, a vegades passa això, que els estudiants volen venir i s'han de posar separats. El que sí que hem fet és que, com que hi ha un 50% de l'aforament en les cadires i en les butaques de la sala d'adults i de la sala infantil, el que hem habilitat és l'aula multimèdia amb 8 punts més d'estudi. I realment és de les primeres sales que s'omplen, perquè els estudiants el que volen és això, una zona per ells. Les taules són una mica més petites, però és això. Hem de garantir el metre i mig entre cadira i cadira. I és un tema que ens sap una mica de greu, però ara mateix és el que hi ha, no? Tota l'estona amb mascareta, en fi. Quanta gent hi cap ara mateix? Doncs et podia dir això, un 50% del que hi cabia. Perquè, clar, hem de calcular passadissos, vestíbul, lavabos, escales, ascensor. I el que ens ha quedat penjat, des d'un bon principi, és la sala de revistes i diaris. està oberta, hi ha revistes, hi ha diaris, però tot el que entra de l'exterior encara està passant aquesta quarantena de les 48 hores, com quan en vam parlar al juliol o a l'agost.
Per tant, tenim diaris de fa dos dies.
Sí, sí. Sí. Llavors, en el tema de les revistes és més fàcil, perquè els setmanaris i les revistes mensuals, simplement t'has d'adreçar al taulell de préstec i de revistes i ells te les donen, llavors tu tries les que vols i ja està. Però en el cas dels diaris, ara mateix tenim aquest problema. I això ens frena un públic adult, masculí i gent gran, que venia sobretot a llegir el diari, que ara mateix doncs, no es pot oferir. Aquesta és la part més que ens agrada penjar. De totes maneres, sembla ser que no es trigarà gaire en que desaparegui aquesta quarantena de les 48 hores. Estem esperant el comunicat oficial de Diputació i de Generalitat, que són els que gestionen les xarxes de lectura pública del país, i sembla ser que no es tardarà molt en retirar aquesta quarantena de les 48 hores, cosa que agilitzarà molts tràmits de la biblioteca, tant la devolució, que ara mateix és obligatòria a la bústia exterior, com que quan tornes un document l'hem de tenir en quarantena 48 hores, la gent que s'està esperant s'ha d'esperar dos dies a venir-lo a recollir. Bé, tots són petits pals a les rodes que fa que hi hàgim de ser tots i amb els ulls ben oberts, no? Però el que sí que m'agradaria és agrair la paciència que s'ha de tenir l'usuari. Això és molt valorable, perquè realment tothom està molt conscienciat que estem en un moment que no és fàcil i que hem de resar tots plegats perquè no ens confinin perimetralment i hem de fer bondat. I realment l'usuari, en la grandíssima majoria, està comprenent les restriccions que hi ha ara mateix del servei. I intentem fer el màxim, però clar, hi ha moments que si afavoreixes una cosa en perjudiques una altra. Llavors, el que està clar és que la quarantena l'hem de respectar. Així està, Eli.
Anirem molt, estarem pendents, no?, d'aquestes novetats i de veure si ens deixen llegir el diari el dia que toca.
Mira, segons com, a vegades les notícies són més bones quan han passat 48 hores. Però sí, és un tema que és fatal. El tema de les publicacions periòdiques és fatal, no ens enganyem.
Glòria, demà anuncieu el nom de la novel·la guanyadora del Premi Celler de Lletres.
I tant. Estem en remull, que diríem. Sí, demà a les 7 de la tarda, demà dijous 8 d'octubre. Es va reunir el jurat la setmana passada, està tot aquest estiu llegint. Jo aquest any no soc jurat, aquest any no sé res.
T'han donat vacances de Celler de Lletres.
Aquest any ho hem delegat a la meva fantàstica companya, que és la que porta la secció de novel·les, que és la Júlia Belisai. I, home, ja sé qui és el guanyador, perquè m'he oblidat l'aplicar la setmana passada i em va tocar a mi trucar a la persona, no? Però no sabia res, no sabia res. I llavors, doncs, demà, a les 7 de la tarda, coneixerem quina és la novel·la guanyadora, que ens fa molta il·lusió, perquè, clar, és una sisena edició. Poca broma, ja, eh? Sisena edició.
Ja té
soler, això,
sí,
ja.
Sí,
llavors hi haurà la regidora de Cultura, hi haurà la presidenta del jurat, que és la Sílvia Romero, l'escriptora i moderadora de clubs. També hi haurà el Francesc Gil Lluc, que és l'editor de l'editorial que ho publica, i els membres del jurat, que aquest any han sigut la Dolors Coloma i el Joan Guilera, del Celler de Lletres, i, com us deia, la meva companya, la Júlia Belisai. Per tant, són 5 persones en el jurat. Sí.
Estarem pendents de quin és el títol aquest, perquè clar, voldrem parlar, òbviament, clar, amb el o la autora d'aquesta novel·la.
Ara ho anunciarem i llavors ara hi haurà un procés d'edició, de feina que tenen la persona que l'ha escrit i l'editor, i el presentarem físicament en paper, si no hi ha res de nou, doncs cap al març o l'abril de l'any vinent. Sí.
Premi Celler de Lletres i, Glòria, també heu començat a fer ja clubs de lectura presencials.
Sí, tenia moltes ganes. Hem estat molt contents de poder continuar els clubs de lectura durant el confinament, o sigui, el mes de març, em sembla que si ens van confinar el 13 de març, aquell mateix dia hi havia club, i ja, patapam, de seguida ens vam passar al mode virtual. No els hem deixat de fer, hi ha moltes biblioteques que van congelar els clubs de lectura, en el nostre cas vam provar d'anar tirant endavant, fos amb llibre electrònic o fos amb PDFs que corressin per correu electrònic dels lectors, el que es pogués fer. I al setembre vam començar tant el Club de Lectura d'Adults, el Segona Fermentació, que és els divendres a les 5, i el Celler de Lletres, que és el divendres a les 7, i el Petits Clàssics, que és els dijous, un cop cada 15 dies, aquests ja es troben des del setembre també a una distància prudencial. I després també estem acollint el Club de Lectura del Casal Municipal de la Gent Gran. Aquest l'estem acollint a la biblioteca també perquè per temes d'espai no podíem fer-ho allà dalt al passeig de Can Ferrer del Mas, i ens van demanar si podíem venir a la biblioteca i vindran cada dimarts a la tarda a les 4 i fan el club de lectura presencial també. Sí, sí. I estem a punt de reemprendre el club de lectura juvenil. Perquè, clar, aquest sí que no va arribar a néixer. Va ser allò un dol perinatal bastant fatal, saps?
S'estava creant abans del confinament.
Sí, sí, hi havia un bon grup, la veritat és que hi havia un grup de joves molt interessats, però el format virtual els va desencaixar perquè és que no es van arribar ni a conèixer, saps? I llavors ara esperem que la propera vegada que puguem parlar tinguem ja els detalls de com el farem al Club de Lectura Juvenil, però la idea és no renunciar-hi.
Glòria, també activitats que no pareu a la biblioteca. Aquest dissabte teniu activitat, teniu aquesta xerrada de l'Aro Bertran sobre com hem de parlar als nostres fills perquè ens escoltin i com hem d'escoltar els nostres fills perquè ens parlin.
Sí, és un magnífic joc de paraules que va crear l'Adel Faber amb un llibre supervent des de fa molts anys que corre, llavors hi ha hagut diferents actualitzacions i teníem moltes ganes de col·laborar amb aquesta escola d'emocions que porta l'Aro Bertran, que es diu Be Happy, i la primera oportunitat que hem tingut és aquesta, de parlar de llibres, de parlar de criança, aprofitant que tenim un fons especial que es diu Espai Família a la biblioteca, i ens sembla una magnífica oportunitat. Sí, sí, el dissabte dia 10 a les 11 s'han d'inscriure per internet, han d'entrar al sansadurni.cat, posar-se l'agenda del dia 10, i allà veuran el formulari per inscriure's. Ara sí, ara tot el que es faci ja sabem que hem de clicar.
Amb cita prèvia.
Amb cita prèvia. Hem de clicar alguna cosa.
Sí, nosaltres sí. Descobrirem justament aquesta xerrada perquè parlarem amb l'Aroa perquè ens expliqui com serà aquesta xerrada i així els nostres oients, si els interessa, doncs que entrin a la pàgina web de sansadurni.cat i s'apuntin. Més coses, perquè dimecres de la setmana vinent, el dia 14, inicieu el taller d'escriptura creativa amb places exaurides.
Sí, era un dels projectes estrella d'aquest any. Hi havia tres projectes grans. El primer era el Talents Locals, vam fer el del febrer, que el vam poder fer presencial.
I un online.
I en vam fer un online. I llavors, clar, com que són coses de gran format, perquè realment ens interessa que vingui molta gent, doncs estem pensant com ho farem, per això s'ha quedat una miqueta congelat. Aquest sí que s'ha congelat. Llavors, el segon projecte era el Club de Lectura Juvenil, que estem ressuscitant-lo, i el tercer, que és el Taller d'Escriptura Creativa, el TEC. I teníem molt clar qui ens el faria, que era l'escriptora Muriel Villanueva, que si no la coneixeu l'hauríeu de conèixer perquè és una escriptora molt prolífica, molt premiada i de gran qualitat, tant de novel·la per adults com de novel·la juvenil i també hi ha llibre infantil. Aprofitant que la Muriel viu al Penedès, doncs li vam fer la proposta de si ens volia fer el taller d'escriptura. Ella fa molts anys que és professora de l'Ateneu Barcelonès i de diferents escoles d'escriptura i és una persona molt, molt, molt especialitzada precisament en tallers d'escriptura. Ens va dir que sí, i vam poder obrir places, i clar, el mateix dilluns, si no recordo malament, el dilluns 28, em sembla que va ser que vam obrir la difusió, el mateix dia va quedar ple, com que són tallers molt petits, de molt poquetes places, en veure que hi havia pràcticament el doble de gent que s'havia apuntat, doncs vam intentar fer un segon grup, i hem aconseguit fer dos tallers d'escriptura. Tots dos seran el dimecres, un serà 3:45, i l'altre serà a les 6. I aquest taller està pensat per fer-lo durant 3 mesos, 10 sessions, aquest és gratuït, estem, diguéssim, en promoció, ens estem coneixent tots plegats a veure si és una cosa que agrada, que arrela, si als alumnes els hi està agradant, si la Muriel també se sent còmoda i nosaltres també. I llavors, a partir del gener, decidirem si és una cosa de llarg recorregut o si cada trimestre començarem des de zero. Després també, ara ho hem deixat molt clar, és un servei gratuït, però a partir del gener serà una oferta, una activitat de pagament, perquè estem parlant d'un taller superprofessional, i veurem, però vaja, molt, 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 molt contents, perquè és això, tenim dos grups, els tenim plens, i ja us anirem dient a veure com va, però la idea és que aquesta gent que li agrada escriure, sigui novel·les, contes, articles, o simplement millorar la seva tècnica d'escriptura, doncs, trobin les eines.
I, Glòria, jo ja que et tinc aquí, aprofitem per parlar d'aquesta exposició que teniu aquest mes a la biblioteca de Racons de Mons.
Sí, sí, sí. També no hem deixat de fer exposicions nosaltres.
Hem parat, eh?
Sí. Home, és que, clar, és que com que portàvem aquesta embranzida, ens agrada continuar-la, no? Llavors, mentre vam tenir tancat, vam fer exposicions virtuals, que si mireu el blog i a Instagram hi ha totes les exposicions que teníem previstes fer i no les vam poder fer, i el que hem fet és anar a intentar repescar tot aquell que ens va quedar penjat. Una de les exposicions que teníem pendents era la de la Josefa Cid. La Josefa Cid és una persona de Sant Sadurní, la Pepita Cid, per entendre'ns, i és una persona que fa molts anys que pinta i ha anat evolucionant moltíssim i ens va presentar la seva proposta, que és la dels racons de món, de pintura a l'oli, a l'aquarela, i la veritat és que és fantàstica, és fantàstica. Està, com sempre, les posicions de la biblioteca, aprofitant el claustre, hi ha com dos itineraris diferents. La banda de la dreta són paisatges i retrats amb pintura de gran format, amb pinzell ample, i la banda de l'esquerra hi ha més dibuix, més detall, més blanc i negre, i us la recomanem molt, i és tot el mes d'octubre, i la veritat és que fantàstica. Des d'aquí felicitem la Josefa, perquè realment ens ha portat una exposició que no ens la podem perdre.
I Glòria, jo, ja que tinc aquí avui també, jo una cosa que he trobat a faltar aquest mes d'octubre, segurament tu també després de tants i tants anys, és el cicle de biblioteques amb D.O.
Sí, clar, li vam estar donant voltes de què fèiem i com ho fèiem, perquè, clar, t'interessa que en els actes vingui el màxim de gent possible i estem podent oferir entre 15 i 20 cadires en els actes, no? Mm-hmm. Bé, doncs llavors hem fet una parada tècnica. Evidentment, continuem amb la presència de les Caves Fontpinet amb tots els actes que puguem fer, i precisament el lliurament de premi, del Premi Literari de Lletres forma part de la Biblioteca Zamdeó, mm-hmm. saps? I a partir d'aquí, doncs, clar, aquest any, de fet, divendres hi ha un altre acte de Biblioteques amb D.O., però són actes molt a porta tancada. Ve l'Helena Olesa a comentar amb els clubs de lectura el Rabassa Morta de l'any passat, que també és un acte de Biblioteques amb D.O. Després hi ha alguns bibliolabs que també tindran a veure amb Biblioteques amb D.O., però aquest any no hi ha el format de cartell, i tríptic i un cava nou. No, perquè és que Fontpinet no ha tingut el recorregut que es mereixia de tenir tot l'any presència a la biblioteca. Per tant, acabarem el cicle durant tot aquest any i potser fins a mitjans de l'any vinent, i el 2021 farem un Biblioteques amb D.O. com el d'abans o no, perquè a vegades aquestes aturades
serveixen per repensar,
sí, no? Sí, dius, bé, ara és el moment de dir, a veure, el que funcionava ho continuem, què ens agradaria canviar? Doncs ho canviarem, i el que tenim clar és que mentre tinguem Cava Fontpinet, aquest rosat ecològic, doncs, a veure, hem d'aprofitar.
El tastem, no? El tastem bé, no? I
quan
el promocionem
puguem,
bé.
Perquè, clar, hem de tenir en compte això, que les activitats amb el tema del cava no és fàcil. Si tu tens un grup de gent i tens la mascareta i no tens la distància, ho sento, però no es poden fer tastos, no? Per tant, estem provant, dins de la legalitat vigent, dins d'aquesta mena de normalitat estranya, farem tot el que puguem. I si les activitats adults són aquestes, però d'infantils n'hi ha unes quantes aquest mes d'octubre. Clar, hi ha una activitat sobre el rodari, hi ha una hora del conte el 31 d'octubre, vull dir que si entreu a la nostra web veureu diferents activitats, hi ha dos bibliolabs també, alguna videoconferència, petites coses, però clar, molt petit format i amb inscripció prèvia.
Però que no pari sí. L'activitat.
Clar, ho hem d'anunciar una miqueta amb la boca petita, no podem fer el bombo i plateret que volíem, perquè és que si ho anuncies un matí i aquella tarda ja queda ple, doncs també és bastant trist, no?
Normalment les activitats per infants normalment ja tenen això, no?
Clar, perquè clar, no ve un nen sol, moltes vegades ve la família, no? Però bé, molt, molt contents de fer el màxim que podem, no?
Per acabar, Glòria, si et sembla, aquests 5 minutets que ens falten per arribar a 2:15, aprofitem per fer recomanacions als nostres oients, alguna recomanació que tinguem. El butlletí que feu mensualment sempre recomaneu novel·les, llibres de coneixements, llibres infantils, música. Doncs fem una tria una miqueta i aprofitem aquests minuts final per acabar així.
Molt bé, a veure, triarem una novel·la que és La dona efervescent de la Mar Bosch, editada per l'editorial Univers. Sembla que és un drama. L'Eva acaba de ser mare i res és com s'esperava que fos o com li havien dit. Dins seu sent que desapareix a poc a poc, tal com ho fa una aspirina efervescent quan la fiques en l'aigua. Per tant, estem parlant d'un drama personal. Eh? La dona efervescent de la Mar Bosch, que és la recomanació de la Júlia en el cas de les novel·les. En el cas dels coneixements per adults, us recomano el llibre que estic llegint jo ara, que forma part de les recomanacions. És L'infinito en un junco, de l'Irene Vallejo. És un llibre que està molt bé, que repassa la història de la lectura, l'escriptura, en el món de la Grècia antiga, de Roma, d'Egipte. Molt interessant, L'infinito en un junco, molt xulo, molt xulo. Després, recomanar-vos amb els llibres infantils, ja que és l'any Rodari, recomanar-vos el llibre Què ens cal, del Gianni Rodari. És un llibre per nens petitons, de l'editorial Calandraca. és, diguéssim, jocs poètics, en paraules, es diu Què ens cal? En l'espai família us volíem recomanar el Com hem de parlar perquè els fills escoltin i Com escoltar perquè els fills ens parlin, de l'Adel Faber, la nova edició que hi ha amb la Aroa Beltrán, que ens farà l'activitat el dissabte. I en el cas del cinema en DVD, sense dubtar, L'Odissea de los Giles.
Ai, no em sona.
És una comèdia argentina que en el fons amaga una denúncia social molt potent. I el nostre estimat... A veure, si és una
comèdia...
Si és una comèdia argentina, qui la protagonitzarà? El Ricardo Darín.
No em sortia el nom.
Però ho teníem clar, oi que sí, el Darín? Doncs és una... L'Alonso l'ha recomanada. Aquest mes és fantàstica. Si la podeu veure a través dels DVDs de la biblioteca o en plataformes o recuperar-la al cine, La Odissea de los Giles, G. Està molt bé, molt bé, molt bé. Jo la vaig veure al Cine Club fa un any i pico a Vilafranca i ara la tenim amb DVD nosaltres. Aquestes serien les recomanacions. Sí.
Me les apunto. Apunta-te-les. Sobretot la pel·lícula, que ara m'has deixat
sí.
amb la intriga.
Bé. Ui, està molt bé. Molt, molt bé, molt bé. Bé, he dit que era comèdia, però hi ha una part, ja us dic, de denúncia social molt important, Molt, molt, molt. És l'època del Corralito. Del Corralito i és la història d'una família que es queda arruïnada d'un divendres a un dilluns.
Déu-n'hi-do.
I com a partir d'aquí, doncs, se n'han de sortir amb els trepitxeos típics, no? Ja veureu. Sí, és una gran pel·lícula per veure.
Doncs ho deixem aquí. Glòria Bricoller, directora de la Biblioteca Ramon Bosch de Noia de Sant Sadurní. Moltíssimes gràcies per ser amb nosaltres avui al Penedès en Xarxa. I ja saps que quan hi hagi novetats a la biblioteca, portes obertes a la ràdio perquè vinguis a explicar-nos.
Molt bé, gràcies a vosaltres.
Penedès en Xarxa, de dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia a la teva ràdio local.
Seguim el Penedès en Xarxa i de la mà de Los Secretos i aquest Déjame arribarem a 11:15 a la segona cita amb les notícies de l'Alt i el Baix Penedès. No fue...
Penedès en Xarxa. Les notícies.
Ara són 11:15. Recollim l'actualitat de l'Alt i el Baix Penedès a les notícies del Penedès en Xarxa. Us parla des de Ràdio Vilafranca, Goretti Martínez.
Comencem a Olèrdola. L'opció de convertir l'espai en plataforma única guanya la consulta ciutadana sobre la remodelació de la Rambla Pau Casals de Moja. Ens ho explica Raimon de Cara des de Canal 20. Bon dia.
Bon dia. La proposta que planteja la Rambla com un espai de continuïtat, relació i entreteniment, l'opció B ha estat la guanyadora en la consulta ciutadana convocada per l'Ajuntament d'Olèrdola per decidir la remodelació de la Rambla Pau Casals de Moja. Aquesta proposta ha rebut el suport de 34 dels 54 vots vàlids emesos. Per l'opció A es decantaven 20 veïns, mentre que dos vots van declarar-se nuls per no reunir requisits de la convocatòria. L'alcalde d'Olèrdola, Lucas Ramírez, ha valorat de manera positiva aquesta consulta.
A poc a poc, vull dir, suposo que més endavant, amb més projectes, doncs també la gent es anirà habituant, no?, a poder fer aquestes consultes ciutadanes. No està de més, doncs, bueno, sempre doncs, deixar que la gent acabi de triar, no?
Les 54 persones participants representen l'1,39% dels cens cridat a participar en la convocatòria, format per majors de 16 anys empadronats al municipi. 50 dels 54 vots vàlids són de Moja, una xifra que representa el 3,4% de la població d'aquest nucli cridada a votar.
El Departament d'Agricultura i l'Incavi impulsen una campanya de promoció del vi català amb espots a la televisió. En té més detalls Eli Jiménez des de Ràdio Sant Sadurní. Bon dia.
Bon dia. Aquest dimarts s'ha donat el tret de sortida a la segona fase de la campanya promocional Gaudeix del que és bo vi català per promocionar el consum de vi català a Catalunya, amb un acte presidit per la consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Teresa Jordà, acompanyada pel director general de l'Incavi, Salvador Puig, i representants de les denominacions d'origen catalanes. Amb aquesta campanya es busca apropar els vins catalans al consumidor que viu a Catalunya i alhora pretén arribar al consumidor més jove i urbà amb una imatge fresca que recull atributs a l'alça com la sostenibilitat, la proximitat i la qualitat. La segona fase de la campanya s'ha posat en marxa aquest dimarts amb l'emissió d'un espot de televisió i presència a mitjans digitals i també en publicitat exterior al transport públic de l'àrea metropolitana de Barcelona.
Detenen un home per agredir la seva dona a l'Arbós. La filla de la víctima també va patir un cop. Lourdes Meroño, Domènec Ràdio, bon dia.
Bon dia. Els Mossos d'Esquadra han detingut a l'home que divendres passat va agredir a la seva dona a l'Arbós. La filla de la víctima també va sofrir un cop quan va intentar intervenir per evitar l'agressió. Va ser divendres passat quan la policia local de l'Arbós va rebre una trucada d'auxili alertant d'una agressió en l'àmbit domèstic. La patrulla va arribar a la zona i va activar el sistema d'emergències mèdiques i els Mossos d'Esquadra. La víctima va ser atesa en la zona i traslladada a l'Hospital del Vendrell amb una forta contusió al braç. L'agressor va fugir de la zona en un vehicle. Policia local i Mossos d'Esquadra van iniciar un primer rastreig per la zona per intentar localitzar l'individu. No va ser fins a l'endemà que els Mossos d'Esquadra el van localitzar i van procedir a la seva detenció. L'arrestat és un home de 45 anys i veí de l'Arbós.
I acabem a Ràdio Vilafranca. Esquerra, CUP i Vilafranca en Comú demanen tornar a la presencialitat dels plens de l'Ajuntament. Aquest dimarts a la tarda, els grups municipals d'Esquerra Republicana, la CUP i Vilafranca en Comú farien una roda de premsa per fer pública la seva demanda de retornar a la normalitat institucional amb la celebració presencial dels plens ordinaris. Els tres grups municipals entenen que durant l'estat d'alarma els plens telemàtics seran justificats, però creuen que a dia d'avui, si se segueixen totes les mesures sanitàries establertes per la Generalitat, és possible la presencialitat al ple. En aquest sentit, consideren que hi ha poca voluntat per part del govern de Vilafranca, ja que en altres ocasions ja han celebrat actes institucionals amb un major nombre de persones.
Penedès en xarxa.
Són 2:15 i 7 minuts del matí.
Penedès en xarxa. Un programa que fan possible Ràdio Vilafranca, Canal 20, Ràdio Sant Sadurní i Domènec Ràdio.
Comencem la nostra tertúlia setmanal amb la gent gran, una conversa on parlem de l'actualitat des del seu parer. Actualitat que avui passa per demanar-los per l'economia domèstica, com ha canviat en temps de Covid-19. Presentem els nostres tertulians, que hi diran la seva. Comencem a Ràdio Sant Sadurní. Bon dia de nou, Eli, qui t'acompanya?
Molt bon dia de nou, Sílvia. Doncs ens retrobem avui aquí als estudis de Ràdio Sant Sadurní amb l'Esteve Jou. Esteve, molt bon dia, com estem?
Molt bon dia. Bé, a més, estant aquí davant del micro ja em trobo més bé. Ja, em dóna vol dir que estic bé, que em puc moure'm.
Avui parlem d'economia domèstica, si ho heu notat o no heu notat aquesta pandèmia a casa, no sé com ho esteu vivint.
Bueno, almenys a casa meva sí que s'ha notat en principi, per veure potser no tant el que passava dintre, sinó el que passava a fora, amb la gent, amb aquell principi, amb aquella acumulació de certs materials, després una mica més de calma, i avui en dia crec que ja ho tenim una mica resolt, o sigui que ens estem passant en tres fases, a veure si al final, a la quarta, sempre diuen la tercera, però en aquest cas a la quarta, ja podem resoldre una mica de més tots els problemes que tenim de logística i d'economia i de tanta saturació dintre de les cases en petits pisos en què hi ha molta gent a què envolta i que el conviure així és bastant complicat.
Sumem més veus i anem ara fins a Canal 20. Armand Beneito, bon dia.
Bon dia a tots, bon dia Josep.
Hola, bon dia.
Tenim aquí el Josep Castellví, com és habitual. Avui, Josep, parlem de calés.
Sí, bueno, jo ara mateix sentia l'Esteve. Sí, d'acord, però almenys parlant per nosaltres, per la gent, gent ja jove però gran, no? Nosaltres, l'economia, si saps administrar el que tens, crec que nosaltres no tenim de tindre cap tipus de problema, eh?
Molt bé.
Home, jo ho deixo. Dic, l'introducció aquesta, no? Perquè ara diguin els pròxims el que creguin que ells tenen de dir.
Doncs cedim la paraula, seguim estirant aquest fil, però abans anem fins a Domenys Ràdio. Lourdes, bon dia, amb qui comptes avui?
Molt bon dia, doncs estic molt ben acompanyada, perquè avui no tinc una, tinc dues, concretament. O sigui que, de moment, incombustible, Conxita Vidal, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Què tal, com estàs?
Molt bé.
Després ja explicareu, perquè sí. Comenceu amb una i ja...
I ja va pum, pum, pum.
Aneu sols, però tenim una convidada molt especial que ens ve a fer companyia. No, m'estic intentant dir una cosa i l'heu sentit, però no passa res. És l'Eulàlia Urgell, que ens acompanya a partir d'avui. Molt bon dia, Eulàlia.
Hola, bon dia.
Com estàs?
Moltes salutacions a tots. Jo encantada de la vida de poder venir aquí a parlar amb qui sigui.
Que bé. Doncs bé, fetes les presentacions, em sembla que ara ja dono pas, no?
Donem pas al Josep.
Al Josep.
Jo encantat, encantat. En donarem a rasca, que en donarem molta.
Josep, et deixo
a tu. No necessites rasca, Josep.
No, però que és veritat que, escolteu, jo crec que totes vosaltres també us deu passar igual. L'economia de la gent gran, si està ben administrada, no tens a tindre cap tipus de problema. Perquè si tens a viure amb 600, viuràs amb 600. I si tens a viure amb 2.000, també viuràs. Per tant...
Però si vius amb 2.000...
Si fan 2.000, viuràs més bé.
Això també teniu raó.
Amb 2.000 viuràs més bé que amb 600.
Això també.
Jo m'ha quedat una cosa a la boca, que és saludar-vos a tots.
Molt bé, igualment.
Molt bé, molt bé.
Perquè sobretot el Josep, que ja coneixia, i algun altre, en aquest cas vull dir agrair realment que aquest temps hagi pogut passar el millor possible i que siguem lluitant perquè això sigui possible.
Això mateix.
Sí, això no s'ha acabat encara.
És qüestió de portar-se bé. És qüestió de portar-se bé i sortir quan toca sortir.
Correcte.
Exacte.
Digues, Esteve, què
no,
volies dir?
L'economia de casa sí que ha canviat una mica, perquè ens trobem en què tot un plegat han reunit la família aquella que treballava fora i aquella que estava dintre casa. Llavors, aquí hi ha hagut un acoplament segut de formar entre el jovent, no la gent gran, de tal manera de poder conviure aquí dintre, perquè la majoria del jovent dina fora. Llavors es trobaven que havien de fer el dinar a casa, havien d'administrar dintre casa. I això hi havia un xoc, perquè si la casa no és massa gran, d'un passillo a l'altre va xocant constantment. I crec que aquí hi ha hagut un problema bastant seriós, almenys el que he viscut, vaja, una mica l'entorn en què ha sigut això. Llavors, la compra aquesta massiva, perquè jo no entenc que pugui la gent mentalitzar-se que puguem comprar paper del vàter, agotat.
Però això va ser una mena de cosa una mica ridícula, perquè ja em diràs...
Farina, agotada.
Encara hagués estat menjar, dius, vale, però paper de vàter, per favor. Vull dir,
era per ofegar-se. Jo tinc
un xiste, això,
Jo tinc un fill que treballa amb una distribuïdora als supermercats, un altre que treballa a la farinera dels monjos. Llavors, ells no en tenien, perquè tenien reserva per mesos, això van acabar en unes setmanes, però és que cada dia fabricaven 24 hores de farina, n'hi havia per tothom. I el vàter, el nano em deia, nosaltres tenim potser alguna tonelada de paper que mai haguérem vengut. El vam treure tot.
Mira que bé,
perquè era
paper nou.
Diu, encara m'hem trobat un paquet d'aquest de l'Elefante. Imagina't.
L'Elefante,
hòstia. Per un o altre va anar bé.
Sí, sí. Però avui és incomprensible aquesta acumulació quan sabem que la distribució està ben feta, estava apoyada pel govern, per tant, en aquest moment això no hi havia cap perill. I a casa ara la gent es pregunta, què em faig d'aquests sacs de 5 quilos de farina que l'any en què estava una i encara un quilo encara s'encorcava?
S'hauran de posar a fer coques a destajo.
Sí, però coques i bunyols són molts...
Vinga, què sé jo.
Són moltes coques i molts bunyols, perquè...
No, mira, bunyol ja... Encara poden fer negoci, els venen i ja està.
Però és que el bunyol ja estava ben bé fet, Però un bunyol ben fet,
No, i tant. Ara, se'ls hi corcarà.
Sí,
clar. Sí, passarà. Però vull dir, ara de farina ja n'hi ha a tot arreu. Vull dir, trobes a tot arreu. Però va durar un temps... Sí. Que realment anaves als súpers, bueno, jo no hi anava perquè hi anaven les meves filles, no em deixaven sortir, anaves als súpers i no n'hi havia, o sigui que no trobaven de farina. Vull dir,
fabricaven 24 hores i a l'Onil i a Sola fabrica 60.000 quilos de farina, diaris.
Compte.
Sí. Per hora.
Bueno, clar, va ser la novetat també, de no saber què passaria, ni com aniria, ni res de res.
Saps què passa? Que va agafar un pànic. Va agafar pànic.
Diu, abans
sí.
Abans ens entrava un tren diari, els hi entra de vagons, i part del que tenen acumulat.
Sí.
Diu, és que aquest dia teníem, no el tren, vull dir, teníem el tren, l'express i els rodalies que entraven a farina a dintre, perquè no, era impossible.
Sí,
però clar, d'altra banda, si penseu una cosa, molts pares tenien els nens a casa.
Sí,
I aquests nens com s'entretenien? Doncs a fer magdalenes o a fer...
Sí.
Dir, podien entretenir almenys una estona diària fent això, perquè vull dir, 24 hores a dintre per les criatures era molt pesat, pobrets. Vull
era pesat per dones i grans, perquè els grans...
No, els grans,
sí,
per tots,
sí.
Però els grans ja són més conscients i saps què pots fer i què no, i et pots distreure de moltes d'altres maneres, però les criatures, doncs vull dir, escolta, passar 24 hores dintre...
A dintre constantment no et permet que puguis llegir massa.
Saps? No.
Si veus la televisió, has de veure dibuixos.
Bueno,
has de veure dibuixos
passa... Molt dibuix.
Molt dibuix.
Sí, d'altra banda...
I jocs.
No, ja, però vull dir, jo no en tenia de criatures, perquè vull dir, tinc tres filles però no tinc cap net. Llavors, vull dir, les filles ja són grandetes, ja cadascú està a casa seva i vivien la seva vida, però no tenen fills. Llavors, vull dir, aquest problema no el teníem, però en tenia, jo pensava... Clar, com entretens tot un sant dia? Canalla, i cases que n'hi hagi dos, i cases que n'hi hagi tres, i bueno...
I cases petites, de vegades, pisos molt petits.
Jo
tenia dos nebodes, i mentre no hi va haver l'entrada que van anar a col·legi, van estar a casa, perquè els pares treballaven tots dos, naturalment. I ho feien la meitat de jornada, la podien fer a casa per... via anemadia telemàtica, i l'altre havien de ser, en aquest cas, ells viatjaven molt i per tant havien de ser fora. I llavors a casa sí que entretenien, perquè a part que la casa és molt gran i hi ha molt bon jardí, en aquest cas jo també procurava fer uns deures i tenir un establert un horari en què permetia que elles poguessin jugar i jo tingués també aquell moment propi...
de pau!
Que em pogués descarregar una miqueta l'adrenalina que havia carregat, però també haig de considerar que són molt bones criatures, almenys tenen 8 i 9 anys, i per tant es portaven molt bé i també jugaven molt.
Clar, hi ha criatura que no és tan moguda.
No, eren tant, perquè...
I llavors fa de més bon dur.
Els agrada la música i toca el piano, toca la guitarra i aquelles cançons que els avis hem d'aguantar.
Llavors tenen moltes coses, clar.
És l'ideal, això, vull dir.
Però un pis de 60-70 metres amb tota aquesta gent a dintre, jo no ho veig, perquè l'home està amb el seu treball, és un modo viventis. La dona però l'altre cantó en té un altre modus. Aquests dos modus ajuntals i fer una barreja com una maionesa, això no lliga, eh? Aquí, aquesta Espanya.
No, la veritat és que no. Van passar uns dies molt dolents, tots plegats, sí, perquè, sí, vull dir, l'estar confinat, a més, vull dir, t'hi havies d'estar perquè t'obligaven, no?
I sí, et dic, sí,
a casa vivim amb el meu marit i jo sols, i, bueno, tinc les filles fora, i si necessitava res, doncs m'ho compraven elles, perquè una va anar a treballar sempre, perquè treballa a Vilafranca, i nosaltres vivim aquí a Sant Jaume, els diumenges, doncs ella cada dia anava a Vilafranca, llavors, clar, mama, necessita res, doncs mira, això, 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 passava per l'Esclat o passava per allà en fos i portava el que necessitava, no? Però l'altre és mestre, aquella tabalada amb les coses dels telemàtics, que bueno, no vegis el que van passar també, perquè vull dir, els mestres també van passar el seu, eh?
Sí, sí, ha sigut dur.
Bueno, però ara...
Els meus treballaven dissabtes i diumenges, eh? Els meus dissabtes i diumenges, perquè
que sí.
Com que era la farinera era servei d'emergència i el repartiment, el magasin de repartiment als supermercats també era d'emergència, vine a treballar dissabtes i diumenges.
Sí, sí.
Tots aquests dies, clar. Sí, aquests almenys ja estaven ocupats.
Tornem una altra vegada a l'economia. Que està molt bé lo de la família. Està molt bé lo de la família, però l'economia...
L'economia a casa ha canviat tota. Perquè aquest ajuntament i el costat d'aquí, uns es controla amb l'altre, perquè ara ja no és aquell gasto que poden amagar o sortir fora el que fan. Ara el gasto està dintre. Jo crec que ha canviat bastant i, a més, ha generat més gasto que no hi comptaven.
Bé, però jo mateix penso a casa quan vam estar confinats. Ens vam estolviar molts diners. Entre que no anàvem
sí,
al lloc...
Sí.
Ah, no anàvem al lloc, tu.
Va, clar.
Tot
va.
Quedava a casa,
no, no,
jo.
Vols.
Jo almenys...
No, no,
sí, però així i tot també em gastàvem de cèntim de calés, no. Perquè, vull dir, jo feia menjar per totes les nenes, llavors poder també gastava més un... Venien a buscar tupers, no venien a menjar a casa, no? Venien a buscar tupers
i... Aquestes són espavilades.
Espavilades no, perquè jo veia que les ajudava i les podia ajudar, a més, sí. Cuinar no m'agrada gens, eh? Però també m'entretenia. El haver de fer el dinar per elles, tenien obligació ja de cada dia d'haver-los de fer el menjar i elles que el prenien, i llavors el venir a buscar també les veia, vull dir que no
els avis
no costava gens.
Els avis hem estudiat diners.
Ara, sí, jo diners, crec que sí, algun, sí. Jo sóc partidari que m'ha estudiat diners.
No,
el que diu l'Esteve. Jo a casa m'ha estudiat diners, ara no, perquè
tant,
ara ja
no.
Sortim... Ja anem aquí, anem clar. Allà, no?
Sí, sí. Ara ja és diferent.
Però aquells quatre mesos que vam estar confinats, jo, escolteu, jo he estolviat diners.
Sí, aquells diners et serviran, Josep, per anar de vacances.
Ja
vacances sempre és tot de vacances.
A l'Incerso no hi podem anar.
Ah, un altre.
Ho han tancat.
Exacte.
El jovent... ha gastat més diners perquè fa servir aquells del Globo, aquells de, sigui de la persona o sigui, perquè els importen una hamburguesa que val 4 euros, els cobren 7 de portals i guanyen diners. Però ells no la van
buscar. Jo penso que aquí a Sant Jaume això no hi arriba.
No.
Diria jo, eh?
Em sembla que no.
Perquè jo quedo parat de gent que viuen en algun poble i dintre és un mateix que dius, coi, tenen el forner costat de casa que ho poden anar a buscar. I s'ho feien portar a aquella pizza.
Perquè no volen
aquella,
fer
aquella,
res, perquè no volen fer res.
Clar.
Tenen una altra
mentalitat. I dic a
Monano,
com costa una pizza? O una pizza diu, val 10 o 11 euros, sí. 12. Dic, i com la porten a casa que es cobren? O diu, 8 euros o menys, o 7 o 8 euros.
Però per portar-la
sols, amic. Jo baixo les escales dues vegades per anar a buscar una pizza. No una vegada, dues.
Sí, però no la tenen d'escalfar, ja els hi porten escalfada. Vull dir, és que esclar,
ah,
és
un això, altre veus, tip. Això no ho sabia. Sí, home, no ho sabia, Josep, això de que la porta escalfada no ho sabia.
Ja,
em pensava que anaves allí que portava un servei molt bo, en què podia ser una safata o alguna cosa que servia a casa.
No, ja els hi, ja no. Es poden menjar, ja.
Directe. Les porten calentes.
Ja.
Calentes ja se les poden menjar.
No, no
així,
sabia,
així però... també t'estalvies el forn.
Clar.
D'haver-lo d'encendre.
La dona de vegades les fa ell i tot, vull dir que llavors, voltant, sí, però no, també però, estem, no massa, no, no som massa.
Esteve, estem amb una altra mentalitat, home. Nosaltres sí, encara som de que ens ho fem a casa, perquè creiem que ens surt més a compte, i, esclar, la gent jove no ens tenen una altra mentalitat, home.
Jo a vegades penso que torno a néixer perquè com que és una mentalitat nova, penso, cony,
sí,
això
home.
Vol dir que ets més jove.
Sí, home, sí.
O sigui, perquè entrar en aquesta mentalitat
de menjar i tot
em costa
això,
molt.
Però
costa
no costa res d'aprendre, eh?
No,
no,
sí, és qüestió
de pagar,
com parlen.
Això seria aviat.
Doncs anem.
Quan parlen dels meus fills d'economia i veig que truquen aquí la Masson, allà, i compra aquella cosa, i què em fas d'això? Això o altre? Això era barato. Sí, sí. Era barato, però per què serveix? Ah, ja ho mirarem.
Ja ho veurem.
Era barato, sí, però per què serveix? Si ho necessito i és barato, bé.
Home, uns altres que també guanyat
diners. Perquè és barato i és un motiu de deixar-ho a casa guardat després.
No, jo aquesta pandèmia, jo crec que l'economia ha fet que el matrimoni, el jovent i els joves comencin a pensar una miqueta que no tot és tan planer. Els grans i els més assimilats.
Escolta, comprar a Amazon cosa que realment necessitis surt molt bé de preu.
Sí, no
t'ho porten a casa, eh? Però ho has de necessitar.
Però clar, ho has de necessitar.
Perquè sí, no.
Perquè és barat o no.
Però perquè és barat, sí, hi ha coses que són més barates. Perquè, per exemple,
ja, però vull dir, si no et fa falta i la compres perquè és barata.
Tenen quatre gats, eh? Doncs compren terra, compren menjar, i ho compren tot a Amazon. I els hi surt molt més econòmic que no comprat a les botigues que venen això.
També és una desgràcia, eh? També és una desgràcia. També és una desgràcia per les botigues, eh?
Ah, vale, això
mata,
sí, clar, això és veritat.
El petit
comercial.
Sí, no, és veritat.
Això,
però
mira, no escolta, el mateix,
a mi m'ha passat el mateix, perquè jo tota la vida havia tingut botiga a casa meva, elaboràvem, fèiem botifarres i vivíem la mar de bé. Van començar les grans superfícies i a la llarga vam haver de tancar la botiga. Doncs això és el mateix,
sí,
no?
Sí,
si no perteneixes a un grup, no. Si no perteneixes a un grup molt important, que estàs integrat dintre el grup, tu sola no pots anar.
Perquè
no tens els descomptes que tenen i el consum has d'anar amb una empresa com ara l'Illa, una d'aquestes, que et serveixi a casa a la botiga, i això no és competitiu.
No
pots competir.
No pots.
No pots competir amb aquestes grans superfícies, ni amb supermercats, ni
res. Pots,
teníem
no
una
pots,
botiga perquè... de tota la vida i la vam tenir, doncs la vam aguantar fins que vam poder, però vull dir, vam haver de tancar.
Aquest és una economia també molt interessant, eh? Aquesta del petit botiguer, aquest petit botiguer.
I si ara nosaltres perquè anem més a Vendrell que a Vilafranca, per exemple, però les botigues de Vendrell del nostre ram que hi havia abans, no n'hi ha ni una.
Ja.
No, s'han sortit.
Al Vendrell no n'hi ha ni una, totes han tancat.
Les Farrovira, que calmi color és l'única que queda, la més antiga, Sant Sadurní.
Ja dic, el Vendrell, la majoria han tancat. A part de que no han tingut continuïtat amb els fills, i poder els botiguers s'han jubilat també. Però em refereixo que han hagut de tancar.
El gran es menja el petit.
Sí.
Claro, cap fill vol estar confinat a casa de dedicació. Vol tenir un camp més ampli i diversificar les coses, però no estar-se a casa... Com el pagès tampoc no vol estar a casa perquè queda massa lligat. Hi ha pocs, n'hi ha alguns, que sempre hi ha excepcions, però no. I llavors tot això sí que transforma l'economia de proximitat, la de lluny, la de més de mig.
Sí, però era tan còmode, o no còmode, el que vulguis, allò de baixar, i sabies que tenies el botiguer al costat de casa.
Al costat de casa, clar.
De tota la vida, que el coneixes de tota la vida, això s'ha acabat.
No, i tant. Jo ja dic que puc parlar per experiència.
Els supermercats fagin aquests petits negocis que obren a les 11 de la nit, que acaben de rematar-ho ja.
Sí, a més, pots comprar aquests supermercats, pots comprar online també. O sigui, tu fas la comanda per telèfon i només l'has d'anar a recollir, eh?
Sí. No, autèntic.
Terrible. Ja sé que hi ha negocis...
L'economia ha canviat molt. Ha canviat molt l'economia.
Oh, i tant.
Encara que jo tinc una amiga, uns amics que tenen una fruiteria, verdoleria, i han treballat com a bojos, perquè són molt, molt servicials, i llavors... portaven les coses a les cases a Barcelona Reina.
Ah.
Clar, no, aquí no.
aquí
no és el mateix, és allà. Han treballat com a bojos per servir el client. I quan els hi compraven, així persones més grans, els hi compraven al mateix mercat, que estan a dintre d'un mercat, els hi compraven el peix o el car que els hi fer falta, que ells de molt temps, no?
O sigui,
anaven esgotats, però clar... És molt diferent.
No té res a veure.
Tot ha canviat molt.
Això el jovent no vol. Això el jovent no vol.
Treballar tantes hores tampoc, ni pensar-hi.
No, agafar el mòbil i dir, una pizza per aquí una hora, ara surto del treball, tardaré mitja hora a arribar a casa, una pizza per aquí 3/4 d'hora, i ja està.
Arribarem tots a l'hora.
I arribar a casa amb el sopar i tot.
Sí. La pizza i arriben a l'hora.
La dona està
contenta. Cada dia pizza també és avorrit,
No, però... Qui diu pizza, aquelles hamburgueses que són tan altes, que jo dic que no sé com ho mosseguen, perquè això ha de caure tot per reu.
Són hamburgueses altes, molt altes. Allò,
pues mira, això, Esteve, fa que l'economia no vagi tan bé, eh? Perquè comprar tantes coses amb aquestes empreses, amb això de tot fet, això també val molts més diners que fer-s'ho a casa.
Que fer-s'ho a casa, sí.
Totalment.
Sí, sí.
Agafes un tros de carn, la poses a la paella i això no val el mateix que t'ho portin, que esclar.
Però, Josep, has comprat 3/4 de quilo o mig quilo de carn. Ah, aquesta empresa n'ha comprat tonelades.
Ah, això sí. Clar. Però no serà tan bona, jo diria que no serà tan bona com la que fas
no,
tu, casa.
No, això mai, això mai. L'industrial, mai. Perquè clar. Jo et diré una cosa, que he treballat molts anys amb la cosa alimentària aquesta i, per tant, també tinc cursos de laboratori. Tot el component que es fabrica en una indústria, clar. Tot ha de tenir anticonservants.
Totalment.
Diguin que sigui natural o no.
Ja poden
ha de tenir.
Dir.
Que l'anticonservant pot ser natural, pot ser llimona, sí. Pot ser taronja, pot ser qualsevol altre, pot ser vinagre, pot natural, però tots han de tenir anticonservants.
Això fa poca
no
cosa,
passar,
eh?
Que ens està dient... M'està dient...
Es necessiten totes aquelles...
La peixera que s'acaba totes... ja, això, eh?
Vull sí, que... s'acaba. Totes aquelles les es que hi ha, totes es necessiten. I tots són productes químics.
Pues poden fer la majoria natural. El 90% es pot fer natural tot.
Ai,
hasta
no,
el 100%. No, no. Però vull dir, sí, perquè busquen el component o la planta que té aquest enzim, el treus, el destiles amb un autoclau i, per tant, treus el component que necessites. Ara, això s'ha de buscar una qualitat i un preu. I el preu que venen...
Clar, canvia, ja canvia.
Bueno, sí. Esteve, Conxita, Eulàlia,
sí, tenim de tancar.
Josep, estem a 45 segons per arribar a les 11.
Home, llavors jo us pregunto, com esteu i el vostre entorn com està?
Jo
de moment a casa tots estem
bé.
Tot bé, Esteve.
Sí,
de moment tot bé, gràcies a Déu. Sí,
vinga, encantada d'haver participat a la tertúlia, eh?
Molt bé, Eulàlia.
Vinga, fins al proper dia, una abraçada.
Adéu.
Esteve, Conxita, Eulàlia i Josep, gràcies per ser-hi, per les vostres opinions. És una estona deliciosa, aquesta tertúlia de la gent gran. Ens retrobem d'aquí a una setmana amb alguns de vosaltres i els altres més endavant. Són les 11. Notícies i seguim.